dia més, al magazín de Constantí Ràdio, amb Jordi Martínez i Noelia Silvero.
Què tal? Bon dia. És dilluns 27 de gener. Comença un dia més. Comencem setmana. Avui a la secció 1 per 1 escoltarem una conversa amb l'escriptor José Carlos Somoza. Acaba de publicar la seva darrera novel·la, Estudio en Negro. A la secció Equips de Llegenda, avui recordarem el club esportiu Europa, que es va proclamar campió de la Copa Catalunya de Futbol l'any 1998. I a la secció L'altre esport avui parlarem de l'escalada. I a la recta final del programa, com sempre, farem un cop d'ull a les propostes que ens deixa l'agenda cultural d'aquest dilluns. Dilluns 27 de gener, moment de fer un cop d'ull a les portades i titulars de la premsa d'avui. Noelia Silvero, què tal? Bon dia.
Molt bon dia. Comencem amb la portada del Diari de Tarragona. Titular i llegim. Los riesgos de la química afecten a 37 municipios. El govern concede las autorizaciones ambientales y los consistorios controlan anomalías. En una portada en la qual en imatge trobem avui a l'Adrià, el guanyador per 13a ocasió del concurs de menjar calçots de Valls. El trobem en una fotografia amb la plaça del pati de Valls plena de gom a gom, l'Adrià, que va menjar 200 calçots i va guanyar el concurs. 40.000 visitants van acudir a la gran festa de la calçotada de Valls. Més portades, agafem la del Més Tarragona. El Gremi de Pagesos proposa obrir el Museu del Carruatge al Jaume I a Tarragona. Podria exhibir una col·lecció privada d'una vuitantena de vehicles antics i esdevenir també un centre de referència per explicar el món de la pagesia en el passat. En portada també trobem a l'Adrià, que ha guanyat el concurs de menjar calçots de Valls. De fet, en aquest cas, en fotografia, trobem els guanyadors del concurs de menjar calçots ahir a la plaça del Pati de la capital de l'Alt Camp, i ens diu que l'Adrià es va menjar 200 calçots amb un pes de 2.495 grams, però no supera el seu propi rècord. Com sempre, fem també un cop d'ull als diaris digitals. Comencem pel Tarragona 21. El Nàstic empata a Andorra i segueix en la bola a línia. El Nàstic ha arrencat un bon empat a 0 contra una de les revelacions de la temporada, l'Andorra. Cinquè a la classificació i suma 4 partits sense perdre. Al Tarragona Digital, la població estrangera de la demarcació de Tarragona creix per tercer any consecutiu. Actualment hi viuen 127.768 persones de nacionalitat forana, un 15,19% del total de la població. Marroc, Romania i Colòmbia són els principals països d'origen. I a l'Infocamp, Valls reviu el tipisme calçotaire amb la gran festa de la calçotada. Ens diu que es preveu arribar a la xifra rècord de 18 milions de cebes aquesta temporada, que celebra els 25 anys. Més portades, agafem ara la del Punt Avui. La indústria dels videojocs facturarà fins a 750 milions. El llibre blanc de la indústria catalana del videojoc fa una previsió de creixement del 27% per al 2020. L'informe constata el dinamisme d'aquesta indústria a Catalunya, que dona feina a més de 5.000 persones. Seguim amb la portada de La Vanguardia. Torra posa en risc la legislatura amb el seu pols al Parlament. Esquerra tem que el vot del president al ple d'avui propiciï impugnacions que obstaculitzin els pressupostos i col·lapsin el govern. En portada també destacat adeu a una llegenda de l'NBA, Kobe Bryant mor en un accident d'helicòpter. En fotografia veiem doncs la imatge de Bryant. També la trobem a la resta de portades dels diaris de la premsa d'avui dilluns. En aquest cas, el periòdico, per exemple, titulen La tragèdia d'un gegant, l'exestrella de l'NBA mor als 41 anys en un accident d'helicòpter. Altres notícies que ens destaca, per exemple, el periòdico: investigats per blanqueig quatre exconsellers de Convergència Democràtica de Catalunya. La Fiscalia Anticorrupció assenyala Felip Puig, Jordi Jané, Pere Macias i Irene Rigau. Amb altres ex als càrrecs, van ingressar en el partit 106.500 euros en donatius. I al diari Ara, Esquerra i Junts per Catalunya arriben al ple sense acord sobre Torra. Els de Puigdemont insisteixen que el president ha de continuar sent diputat i ignorar la Junta Electoral. I també ens diuen que els republicans volen garantir que el Parlament podrà seguir aprovant lleis i els pressupostos. Altres titulars que trobem a la Razón: Sánchez renunció a reconocer a Guaidó en el pacto con Podemos, aceptó no incluir Venezuela en el acuerdo de coalición por falta de consenso. Y a la ABC, la polémica del helicóptero, 3 horas al servicio de Sánchez, no de David. La Moncloa obliga a la delegación del gobierno de Baleares a improvisar una coartada insostenible. La aeronave tenía previsto buscar al joven el miércoles y el viernes, pero no el jueves, durante el tiempo que la utilizó el presidente Pedro Sánchez. En imatge veiem a David Cabrera, campeón de apnea de Baleares, que desapareció el lunes mientras realizaba barranquismo.
I anem ja amb les portades de la premsa esportiva. Avui el món de l'esport a nivell mundial, que es despertava amb la commoció de la mort del mític jugador de l'NBA, Kobe Bryant. Tots els diaris esportius obren avui amb la figura d'aquell legendari jugador. Mundo Deportivo titula Eterno Kobe, conmoción mundial, la leyenda de los Lakers fallece en California a los 41 años en un accidente de helicóptero junto a su hija Jana, de 13. El emocionado tuit de Pau Gasol: más que desolado, mi hermano mayor, no puedo creerlo. Al diari Sport, que també parla de Kobe inmortal: el mundo del deporte llora la muerte del mítico jugador de baloncesto tras un trágico accidente aéreo. I als diaris de Madrid també, Kobe Bryant és el protagonista. Marca, que parla de dolor i glòria: la leyenda Kobe Bryant fallece en un accidente de helicóptero. I al diari AS, Kobe es eterno. Bryant fallece a los 41 años junto a su hija Jana, de 13, en un accidente de su helicóptero en Los Ángeles. Són les portades i els titulars que ens deixa aquest dilluns 27 de gener. Fem una pausa. D'aquí uns moments us oferim la secció Un per un, amb una entrevista a l'escriptor José Carlos Somoza.
Informació, proximitat, cultura, entrevistes, actualitat, música, poesia, nutrició, història, patrimoni, esports, debat, salut, societat, notícies, literatura, gastronomia... Tot ho trobaràs a Constantí Ràdio. 20 anys en sintonia amb tu.
Per millorar el benestar social i afavorir la integració al municipi, per atendre les necessitats bàsiques i contribuir a la prevenció de les problemàtiques, informa't dels recursos, ajudes i les prestacions als serveis socials de Constantí. Horari d'atenció al públic de dilluns a divendres de 10 a 1 del migdia. Serveis socials de Constantí, per un municipi més solidari. Al carrer Sant Pere, 49. A Constantí fem recollida selectiva. Col·labora amb la recollida selectiva de residus i diposita a la brossa el seu contenidor corresponent. Només recollint els residus selectivament, facilitem el reciclatge i ajudem a millorar el medi ambient. És una iniciativa de l'Àrea de Medi Ambient de l'Ajuntament de Constantí.
Constantí Ràdio, 97.9 FM. 20 anys amb tu. Continguts en xarxa. Un per un, amb Montse Hidalgo.
Sentit comú, raonament, deducció i una gran dosi d'atenció pels detalls. Una sèrie d'assassinats i la mirada de la infermera personal dibuixen un escenari on el doctor Arthur Conan Doyle s'hi passejarà. Obrim les pàgines de Estudio Negro, la darrera proposta d'aquest psiquiatre nascut a l'Havana fa 59 anys, que des de fa més de dues dècades es dedica a la literatura. José Carlos Somoza, benvingut, bienvenido, ¿qué tal?
Gracias, gracias.
¿Estudio Negro es un homenaje a Sherlock Holmes?
No. Yo lo que quería era crear un personaje que no fuera precisamente el típico pastiche de Sherlock Holmes y que me diera libertad para hacer lo que yo quisiera con él, incluso matarlo, cosa que Conan Doyle hizo, pero tuvo que volver a resucitarlo, así que yo no me vería obligado a eso. Y el señor X, que es uno de los protagonistas de Estudio en Negro, es una persona que podría haber inspirado quizá al personaje de Sherlock Holmes, pero no se parece demasiado a él.
No sé si entonces ponerle el título de prehistoria.
Precuela, o como quieras llamarla, sí, 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 en parte sí, porque fíjate que hay un dato histórico y es que el doctor Arthur Conan Doyle estuvo en Portsmouth, que es donde se desarrolla la trama, trabajando de médico. Y concretamente de oftalmólogo, abrió una consulta allí y, ¿por qué no?, pudo haber tenido un paciente que le inspirase después, años después, porque lo de Portsmouth fue años antes de que hiciera el crear el personaje, ¿por qué no pudo haberle inspirado a Sherlock Holmes años después?
Y todo esto pasa por la visión de una mujer. ¿Por qué ese tamiz femenino?
Sí, yo quería, fíjate, yo esto lo creé un poco pensando en el señor X, que es como se llama este señor, que es un paciente de un enfermo en una residencia para enfermos mentales, muy distinguidos, eso sí, con lo cual se llama residencia, no manicomio ni nada por el estilo, ni los pacientes se llaman pacientes, sino residentes, todo muy así, ¿no? Pero él ha estado ingresado desde hace mucho tiempo, de hecho desde niño, y la familia es tan noble que no ha querido ni mezclarse con él, con lo cual le han puesto una X en el lugar del nombre, ¿no? Y ese es un poco por lo que se le conoce como señor X. Yo empecé a imaginar este personaje, pero necesitaba de un Dr. Watson, por decirlo de alguna forma, y no me parecía correcto que fuera un doctor y tampoco un hombre. En aquella época, tú sabes, en el mundo victoriano todos los médicos eran hombres, y el Dr. Watson cumple su papel muy bien en Sherlock Holmes, pero yo quería otra clase de personaje que hiciera contrapunto al señor X y que tratara un poco las cosas desde un punto de vista emocional, más que desde un punto de vista científico. Y en este caso surgió dentro de mí el personaje de Anne McCary, que es la enfermera, y tuve que escribir una precuela a mi propia novela, que es un poco la presentación de Anne y cómo ella narra todo lo que está sucediendo. Anne es un personaje curioso, es un personaje que está dominado por su propia condición de mujer en esa época, ¿no? Y ella se ha dedicado exclusivamente a ser enfermera, no ha vivido nada más que para cuidar a otros, y con el señor X va a descubrir una relación nueva, una relación distinta, en la que poco a poco va a ir ayudándolo, y él también va a ser ayudado por ella. Se van a ayudar mutuamente, digámoslo así.
Ya que nos ha llevado a esa época, finales del 19... más o menos.
Sí, sí, sí.
Recrea un ambiente donde el teatro es el epicentro social de la vida de sus habitantes. ¿Por qué razón le ha dado tanto protagonismo?
Bueno, yo creo que en parte es por dos razones. En parte había una razón fundamental, que era que yo quería plantear una sociedad polarizada en la que sus habitantes estuvieran muy preocupados por ser muy pudorosos, por, digamos, respetar todas las normas de la moral posibles, muy rígidos, ¿no? Pero se soltaran por completo frente a los escenarios, donde no son ellos los que tienen que hacer las cosas, sino que tienen que hacer las cosas los teatreros, es decir, las personas que están en el escenario. Y ahí suceden toda clase de obscenidades. Lógicamente, esto no es tan la época victoriana que conocemos, pero sí que erraríamos mucho si pensáramos que los victorianos no fueron en parte también muy amantes de esa clase de perversiones y de esa clase de cosas, ¿no? Hay muchos libros victorianos así. Y por otra parte también me gustaba reflejar un poco la metáfora de la época. Vivimos en una época de imágenes, ¿sabes? Eso lo sabes tú también como yo. Es decir, una época volcada hacia mirar cosas. Entonces, los personajes victorianos de Estudio en Negro están volcados como espectadores mirando constantemente lo que sucede en los escenarios, como nosotros estamos volcados en mirar lo que sucede en las pantallas. Pero claro, el señor X es otra clase de personaje. y advierte un poco de que se necesita una mirada interior, ¿no? Un volverse hacia nosotros mismos y saber qué es lo que somos y por qué estamos aquí, ¿no? Y hacernos una serie de preguntas básicas que casi nadie se hace hoy porque se las responden con mucha facilidad en escenarios y en los escenarios de hoy que son las pantallas, ¿no? Entonces yo creo que también como metáfora servía.
Su recreación de este personaje, del señor X, es la de un loco. Recuerdo que usted tiene formación como especialista psiquiatra.
Sí.
¿Esto le ha servido para construir verídicamente, verosímilmente, si me permite la expresión, a este particular sujeto?
Pues fíjate, yo siempre he respondido a esto, llevo ya mucho tiempo escribiendo y me han hecho la misma pregunta siempre en ese sentido, como es lógico, porque además es una pregunta completamente sensata, ¿no? Lógica. Y yo siempre he respondido que no, porque nunca ejercí la psiquiatría. Es decir, yo dejé de ser psiquiatra cuando me hice psiquiatra. Yo creo que me hice psiquiatra para poder dejar de ser psiquiatra. Cuando dejé de ser psiquiatra, pensé que me convertía en escritor y pensé que la vida podía dividirse en una especie como de compartimentos estancos. Y ahora yo soy escritor. Y claro, además tú sabes que la profesión de escritor es una profesión curiosísima, porque es una de las pocas que no hay ningún certificado que te diga esto, ¿no? Usted vale para esto, usted vale para lo otro, o usted ha hecho tal curso o tal. Pensé que podía haber un compartimento estanco para ser escritor, pero no lo hay. A la larga y al cabo de los años me he dado cuenta de que yo escribo lo que tengo dentro, y lo que tengo dentro tiene mucho también de psiquiatra, tiene mucho de médico, tiene mucho de la experiencia que tuve antes, claro. Hubiera sido cualquier otra profesión, pues tendría también de esa profesión, ¿no? Y entonces la profesión de psiquiatra, que cuando la ejercí, lo poquito que ejercí en la residencia me hizo intentar ayudar a los pacientes que sufrían, ahora me ha dado una visión muy interesante de la enfermera, de Anna Cary, la protagonista, y también del sufrimiento de los pacientes que se encuentran solos, porque hay que darse cuenta de que el señor X también tiene en la novela pues unas necesidades y unos deseos de estar acompañado, porque se siente en su mundo y en sus propias alucinaciones se siente completamente solo.
Si aplica esta teoría en sí mismo cuando dice que el escritor se hace y que hace falta mucha imaginación, porque otra cosa no, pero imaginación a la hora de plantearnos visualmente su libro, yo creo que lo ha puesto todo. Aquí hay dibujos, hay sombras, hay diferentes tipos de letras, hay anuncios pseudo publicitarios de teatro. No sé si se ha dejado alguna cosa, pero a mí me da la sensación que aquí ha puesto de todo y mucho.
La verdad es que la editorial aquí Espasa es una gran protagonista, me ha hecho una edición preciosa que la verdad es que parece como si estuvieras abriendo programas de mano, de teatro y tal, ¿no? Es una cosa muy, muy, muy bonita. Y bueno, la verdad, sí, estoy encantado con esa forma de hacer las cosas.
Pues le voy a pedir que abra su libro, por favor, que escoja, claro, un pequeño fragmento y comparta su lectura con nosotros.
Muy bien, pues mira, yo siempre me gusta empezar por el principio. Este misterio que voy a contar no va sobre mí, sino sobre el señor X. Pero creo que tendré que decir algo sobre mí. Y podría decir muchas cosas sobre mí, pero se me ocurre esto. A principios de 1882, yo vivía con mi madre en Southwark, Londres, en un agujero cochambroso por el cual nuestro casero nos exigía una fortuna. Entonces mi madre, un día, se quedó mirándome y ya no dejó de hacerlo. Cuando supe que estaba muerta, llamé a mi hermano, pagamos el traslado de su féretro a Portsmouth, de donde somos oriundos, para tras enterrarla junto a mi padre, y se dio el caso de que en la estación de nuestra ciudad natal, mi hermano compró los periódicos locales, el Portsmouth Journal, el Ojo de Portsmouth, el Portsmouth Gazette. Mi hermano leía los periódicos sobre todo por las reseñas teatrales, aunque hacía años que había abandonado su sueño de ser actor y trabajaba de empleado de banca. Entonces tropezó con algo en el Journal y me lo señaló. Solicitaban un puesto de enfermera para cuidar a un insano mental en una residencia para caballeros de Southsea, Portsmouth. Lo pensé un poco, solo un poco. Y ya de vuelta a Londres envié mis referencias. Recibí una carta de aceptación 2 semanas después. «Vaya», me dije. Sentí como si cerrara un círculo en mi vida. Había nacido en Portsmouth y regresaba allí, quizá para siempre.
Además de libros en papel, usted ha escrito algo de lo que este medio, la radio, casi ha prescindido, como es el teatro radiofónico. ¿Las tertulias han matado la estrella de un género como el teatro radiofónico?
Es una pregunta que deberías contestarme tú, fíjate yo. Me da mucha pena eso que me dices. La verdad es que ese fue un premio del que guardo muy grato recuerdo, porque fue mi primer premio literario. Es decir, yo cuando dejé la profesión de psiquiatra me decidí a escribir a todo. Entonces surgió un premio de radio y dije, bueno, no tengo ni la menor idea de cómo son los guiones dramáticos de radio, pero voy a probar, ¿no? Y entonces una amiga me prestó un guión, leí cómo era la estructura y me dije, voy a crear mi propio guión con esa estructura, más o menos, ¿no? Que si los ruidos, que si esto, que si lo otro. Bueno, y ganó el premio Margarita Sirgu, ni más ni menos. Un premio que después me enteré que, bueno, tenía un prestigio y además una cosa muy importante, me permitía que la obra la interpretaran actores profesionales y la radiaran a todo Hispanoamérica, ¿no? Entonces eso me hizo mucha ilusión y me da pena un poco que se haya extinguido esa parte de la cuestión de la cultura radiofónica, que es el teatro dramático. Sustituida quizá hoy, no lo sé yo hasta qué punto, por los audiolibros, de los que me he enterado que cada vez están mejor, ¿no? Entonces parece que la gente no se ha hartado de oír declamar y de oír literatura hablada, pero desgraciadamente quizá el teatro radiofónico ha pasado a otro espacio.
Estudio en negro. José Carlos Moza, un placer.
Gracias, gracias.
Un per un.
Un dia més, el magazín de Constantí Ràdio. De dilluns a divendres a les 12 del migdia. Un programa on cada dia analitzem l'actualitat més propera. Entrevistes, informació, opinió, cultura i seccions diverses. Amb Jordi Martínez i Noelia Silvero. Un dia més, el magazín de Constantí Ràdio.
I abans de passar a altres continguts avui en temps de tertúlia esportiva dels dilluns, hem de parlar sens dubte del que ha estat una notícia que ha commocionat el món de l'esport i de la societat en general a nivell mundial, com ha estat la mort en accident d'helicòpter aquest diumenge del llegendari jugador de bàsquet de l'NBA Kobe Bryant, un tràgic accident en el que també perdia la vida la seva filla de 13 anys. Una notícia colpidora. Avui, com sempre que parlem d'aspectes relatius al món del bàsquet, volem comptar amb l'aportació del nostre company, el periodista Rafa Marracer, per aproximar-nos a la dimensió d'aquesta llegenda de l'esport com és Kobe Bryant. Rafa Marracer, què tal? Bon dia.
Hola, bon dia.
I gràcies per acompanyar-nos, Rafa, una vegada més. No sé si ja has recuperat de l'impacte del que ha significat aquesta notícia colpidora, Rafa.
Sí, és una notícia duríssima en el sentit que, per tràgica i per inesperada, no? Estem parlant d'una llegenda, i només el pot qualificar així, del bàsquet, que fa relativament molt pocs anys es va retirar. Jo crec que encara hagués pogut jugar alguns anys més i va decidir retirar-se, i que ha mort molt jove de forma absolutament inesperada, és un accident d'helicòpter, i on també ha mort la seva filla, que també jugava a bàsquet i, de fet, anava a un partit de la seva filla. I, bueno, jo crec que ja no és que jo estigui commocionat, jo crec que tot el món del bàsquet ho està, i ahir es va veure, no? I per extensió, tot el món de l'esport, perquè, a més, és un jugador que, a banda del seu talent genial i absolutament enorme, és difícil que algú tingui molt males paraules en relació a Kobe Bryant, perquè a més és una persona extremadament educada, gentil, sobretot amb els mitjans de comunicació, i era un cavaller, com es diu habitualment, i bueno, ha estat una notícia devastadora, sí.
A vegades la dimensió d'aquestes llegendes de l'esport, per la gent que seguim habitualment l'esport, doncs coneixem molt bé quina ha estat la seva trajectòria esportiva, però quan passa una notícia com aquesta tràgica, te n'adones, no?, de la dimensió que realment té aquest personatge, aquest exjugador de bàsquet, com dèiem, a nivell ja no només esportiu, sinó a nivell social, no?, veient una mica tot el tractament informatiu que se li dona a aquesta notícia. Ahir, tot just també, just a l'entrega dels Premis Grammy de la música, que es feien al mateix Staples Center, doncs realment te n'adones que si ja era una llegenda en vida, evidentment ara el seu llegat encara tindrà més pes.
Sí, sí, perquè és el que parlàvem, no? Vull dir, ha sigut una mort tan tràgica i per accident, d'aquesta manera, que quan fa molt poc es va retirar, llavors, o sigui, el record d'ell, a més, que el veus, no?, que físicament tu el veies i l'identificaves, no? No és com una persona que potser s'ha fet molt gran i a molta gent li queda com molt lluny i molta gent no l'ha vist jugar, tothom que li agrada el bàsquet, fins i tot, no? Jugadors i jugadores molt jovenets l'han vist jugar en algun moment i ja era un ídol, i quan ells el van veure ja era una llegenda absoluta, i això fa que el rang de gent, no? El ventall de persones que l'han vist jugar sigui enorme, no? És com si hagués mort ara una persona amb 80 anys que només l'ha vist un determinat grup de gent que li agrada molt el bàsquet perquè tenen aquella edat, no? Llavors això fa que aquesta devastació, aquesta tristesa, toqui des de gairebé el primer a l'última persona que està implicada en el món del bàsquet o l'aficionat. I serà molt difícil d'esborrar. I si la llegenda ja era gran i ja estava considerada precisament això una llegenda, a partir d'ara encara més, evidentment.
Si ens aproximem al que és la figura esportiva, Rafa, de Kobe Bryant, parlem d'un jugador que debuta a la NBA amb 17 anys, el més jove de la història en debutar a la Lliga Professional Americana. Parlem d'un jugador que ha estat 20 temporades a la NBA i un jugador que ha guanyat 5 anells. A més, tot just aquest dissabte superaven a LeBron James, superava a Kobe Bryant com a tercer millor anotador de la història de la NBA. Són dades que realment ens ajuden a aproximar, com dèiem, el que és una de les grandíssimes llegendes d'aquest esport del bàsquet.
Sí, a més, bueno, i dos anells, dos medalles olímpiques d'or. Però sí, és evident, i a més és aquesta curiositat, no?, que LeBron James, que per mi és com l'últim gran jugador, no?, almenys en actiu, que estaran entre aquests elegits en la història del món del bàsquet, el superi i el dia següent mora, no? Crec que la seva dimensió és enorme, i ahir, per exemple, suposo que ho va veure molta gent, i tu també, ja anaven, sobretot per Twitter, corrien molts vídeos en el qual no, se'l comparava, no? De fet, és estilísticament, estèticament, és un jugador que recordava molt Michael Jordan, no?, que està considerat per tothom, i jo crec que això és indiscutible, el millor jugador de tots els temps. I hi havia vídeos en els quals es veien, no?, moviments, jugades, gestos de Michael Jordan i jugades de Kobe Bryant que eren absolutament idèntics a la manera, no?, aquells reversos, aquells llançaments, tirant-se cap enrere, fins i tot la reacció a l'hora de celebrar alguna cistella o de queixar-se als àrbitres. Recordava moltíssim i sempre es va considerar el seu successor, no? Perquè a més també era un gran anotador. Jo crec que Jordan, evidentment, era fins i tot més complet. Jo crec que Jordan era clarament millor defensor. Però és veritat que la Mamba, com li deien, era un jugador que va recordar tantíssim a Jordan, quan Jordan tampoc feia tants anys que s'havia retirat, i semblava que el bàsquet quedava orfe d'un jugador d'aquesta dimensió, que allò va posar una altra vegada, si no ja estava, la NBA una altra vegada al focus, no? Era el gran referent, la gran estrella de la NBA, i és una pèrdua absolutament terrible, no?
Ara tu apuntaves una de les claus per entendre aquesta dimensió esportiva de Kobe Bryant. Com dius, evidentment, per un ampli percentatge de seguidors del món del bàsquet, Jordan és el millor jugador de la història, i segurament l'únic jugador que li podia aguantar aquesta comparació per algunes generacions potser més joves era, i per la proximitat d'aquestes generacions més joves, era Kobe Bryant, que, com dius tu, fins i tot a nivell d'estil de joc i de moviments, doncs era un jugador amb una plasticitat que només, doncs, li recordàvem a una figura com la de Michael Jordan, no? Això segurament és una de les característiques que van definir més la carrera esportiva de Kobe Bryant.
Exacte. Jo ara estava recordant, perquè jo vaig viure una mica el retorn, no? El vaig veure en directe la trobada una altra vegada a les finals Boston Celtics Los Angeles Lakers. De fet, aquella final la perden Los Angeles, els Celtics van ser molt millor. Era la primera final de l'NBA que jugava un jugador català i un jugador espanyol, que era Pau Gasol, que havia estat traspassat als Lakers aquella mateixa temporada. I me recordo, no? Jo vaig anar a cobrir-ho allí com a periodista, i el que era l'antic Garden, no?, la pista dels Celtics, o sigui, la sensació quan l'agafava Kobe Bryant era com si l'agafava quan aquí a Europa, per exemple, l'agafava Navarro i anava al pavelló del Madrid, o quan l'agafava Epi i anava a la pista de l'Escabolini, que això era com, o la pista de l'Aris, que es feia el silenci, no? Jo que es quedava, la tenia i veies que anava a tirar i sabies que la notaria i la notava, no? Pues a Boston passava el mateix, en Kobe Bryant era el gran focus de crítiques, de, no diria insults com de reprovament, no? Era com la seva bèstia negra, i realment era així. Jo recordo que vaig escriure un article en el qual analitzava una mica la final i explicava, perquè ara aquest matí ho estava revisant, que l'afició dels Celtics li cridava precisament tu no ets Jordan, val? O sigui, li cridava així directament, o sigui, com una cosa com li pogués fer mal, no? Perquè és veritat que dins de l'ideari de tothom les comparacions havien estat constants des de l'inici de la seva carrera i fins i tot, sobretot quan era més jove, es considerava que potser el podria superar. Evidentment no va arribar, però sí que aquest nivell, aquesta semblança era enorme i l'afició dels Celtics, com una manera de fer-li mal, pues, li deia tu no ets Jordan, no? I no et pensis que ets tan bo, tot i que era el jugador que més por els hi feia d'aquells Lakers que al final van perdre aquella final contra els Celtics, no?
Parlaves tu també, Rafa, de totes les reaccions, no, que hi ha hagut doncs, en aquestes últimes hores dintre del món del bàsquet. Evidentment, també feies ara referència a la figura de Pau Gasol, amb qui va compartir molts anys als Lakers, fins i tot aquests dos anells, no, que van aconseguir guanyar. Pau Gasol, una de les persones, sens dubte, avui més afectades, no, amb aquest tuit en què ell doncs, el considerava el seu germà gran. No?
Exacte.
També una mica aproximant al que és Kobe Bryant, tu deies abans, no? No, normalment els jugadors de l'NBA viuen molt, molt centrats, molt imbuïts en el que és el món de l'establishment nord-americà. Era un jugador que s'havia aproximat molt a Europa, ell havia viscut a Itàlia, no? de jovenet, de petit, i fins i tot aquestes aclucades d'ull que havia fet sovint amb el Barça, no? Del que ell es considerava un seguidor, no? És un jugador que sempre va eixamplar les fronteres del que era la seva figura esportiva, fins i tot, com dèiem, aquí a Europa, no?
Sí, jo crec que aquí doncs, és una de les claus, no? D'entendre l'estima i la dimensió del jugador, no? Com tu bé dius, i tu també coneixes molt bé el món del bàsquet, hi ha jugadors americans o nord-americans, bàsicament, que són estrelles, però com són gent com, no diria introvertida, però com gent que viu dins del seu món, als Estats Units, i amb poca visió global, amb poc coneixement de lo que és la resta del món, ja no només en el sentit basquetbolístic, sinó en el sentit cultural, etc. I clar, ell sí que ho tenia, tot això, no? Son pare jugava professionalment a bàsquet, va jugar a Itàlia, va jugar al Japó, va jugar a diferents lligues, i des de ben petit estava acostumat a conèixer altres cultures, i aquest apreci per altres esports, no? Quan estava a Itàlia, evidentment, el bàsquet és molt important, el pallacanestro, però és el futbol, és pues, com l'esport rei, i ell pues, sempre havia tingut aquesta sensibilitat, i el fet d'ell venerar jugadors d'altres esports que no fossin el d'ell, no? Pues, era un gran aficionat a Messi, això és conegut. Aquelles imatges que tots recordem anant a l'entrenament del Barça, on no, tu molt bé dius, no? Ell es considerava era el club, no, fora dels Lakers, pues una mica dels seus somnis, no? Perquè considerava que allí hi havia talent. Tota aquesta sensibilitat, tots els que el van tractar consideraven que era una persona superpropera. Bueno, això ha fet que quan t'adones saps que ha passat aquesta catàstrofe, fa que molta gent només el vegi amb bons ulls, no? Fins i tot rivals. I amb aquesta estima que s'ha guanyat, no només pel seu joc, sinó com per la manera de ser, per aquesta sensibilitat que dic, fa que sigui un jugador que transcendeix, no? I que està clar que ja estava entre els millors de tota la història, però més com a esportista jo crec que és reconegut ja dic, per aficionats favorables als seus equips o fins i tot rivals, no? Mm-hmm.
Doncs com dèiem, el Kobe Bryant, aquesta icona que traspassa i que transcendeix el que són les pistes de bàsquet i el món de l'esport, i com dèiem, ja era considerat un mite en vida, ara evidentment el mite s'ha convertit en llegenda. Kobe Bryant, amb 41 anys, que moria ahir en aquest tràgic accident d'helicòpter, i com dèiem, una notícia que ha commocionat i ha consternat el món de l'esport i diríem també que de la societat en general. T'agraïm molt, Rafa, avui que ens hagis acompanyat per aproximar una mica als nostres oients també el que és la figura i la dimensió d'aquest grandíssim jugador de bàsquet. Rafa, i també ja t'emplaço, aquí, com fem cada any, d'aquí dues setmanes tenim Copa del Rei, per tant, si et sembla, d'aquí dues setmanes amb la Copa del Rei de bàsquet, fem l'habitual connexió i valorem tot el que serà aquesta fase final de la Copa del Rei, que, com saben els nostres oients, és un dels moments culminants de la temporada basquetbolística. Rafa, moltíssimes gràcies, una abraçada i fins ben aviat.
Gràcies a vosaltres.
Informació, proximitat, cultura, entrevistes, actualitat, música, poesia, nutrició, història, patrimoni, esports, debat, salut, societat, notícies, literatura, gastronomia... Tot ho trobaràs a Constantí Ràdio. 20 anys en sintonia amb tu.
Continguts en xarxa. Equips de llegenda.
La setmana passada recordàvem la primera Copa Catalunya que es va guanyar a l'Europa davant el Barça l'any 1997. I avui parlem de la segona consecutiva, una altra vegada contra els blaugranes, en aquest cas el Barça de Van Gaal, un any després. Després de superar tres eliminatòries, les semifinals es van jugar novament amb l'Espanyol i els escapulats els van tornar a eliminar després de guanyar 2-0. A la final es van veure les cares amb el Barça un any després, en una final que es va jugar al miniestadi. Després d'acabar el partit amb empat a 1, s'arribava als penals. Al sisè llançament, Xavi falla pel Barça i Gregorio Endrino, un nou vingut només feia un mes, va fer el gol de la victòria final que completava la gesta gracienca de guanyar per segon any consecutiu la Copa Catalunya al Barça. Ens parlen d'aquell trofeu l'autor del gol final a la tanda de penals, Gregorio Endrino, també el tècnic Tintín Márquez, el capità Miquel Carvajal i l'historiador de l'Europa, Xavi Vidal. Aquest és un reportatge de Jordi Cervantes amb l'assistència tècnica de Xavi Navarro.
Escoltant-lo, s'ha passat la pell de gallina encara, eh? Va estar emocions maques, des que va ser un penal, bueno, que vaig fer, vaig transformar, i va tenir una copa que no pensava que la guanyaria.
Bueno, recuerdo pues que primero el partido muy complicado, seguro, y luego lo ganamos a los penaltis. Pues bueno, recuerdo que, pues bueno, que la gente de Europa estaba muy contenta porque ganar dos copas de Cataluña seguidas y además eliminando al Español en semifinal y al Barcelona en la final, y viendo el equipo que sacó el Barcelona, pues bueno, pues imagínate, los jugadores y el club estábamos todos muy contentos, claro.
Bueno, la reacció va ser, com ja veníem de l'any anterior, que pensàvem que era impossible, doncs que era impossible. Molta alegria i no pensaves gaire en res, perquè el segon any, quan vam anar a jugar al Ministeri, de fet, com venia el Barça de l'any anterior, que havia perdut amb nosaltres també, hi havia 7 mundialistes que anaven al Mundial aquell any. Clar, nosaltres pensàvem que ja era impossible, volíem estar juntets i que no ens en fotessin molts, i bueno, al final per penals vam tornar a aconseguir-ho i va ser una joia molt gran.
Sí, era un equipo bueno de tercera división. Era bueno, ya te digo que eran los jugadores que yo había firmado hacía 3 años, pues ya trabajando de una manera especial, de una manera como nos gustaba a nosotros. Esos jugadores ya sabían muchas cosas, entonces era una ventaja. Cada año pues poníamos uno o dos jugadores más, pero la base era esa.
Sobretot una que és bastant important, bueno, una que és el Fernando Núñez, que era un que havia sortit al juvenil de l'Europa, que era un migcampista, va ser un o sigui, aquest no el van fitxar, venia del juvenil, al mig del camp aportava molt, 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 i va ser un gran, un gran encert. Sí, sense problemes. Després ja una altra segona eliminatòria, també un altre triangular, contra la Gramenet i el Sant Andreu. El Sant Andreu guanya la Gramenet, l'Europa guanya també la Gramenet, per tant la Gramenet estava eliminada i s'ho jugaven tot amb l'Europa i el Sant Andreu. Les eliminatòries aquestes es van jugar en el Nou Sardenya i va guanyar l'Europa 2-1 i es classificava per la tercera ronda. Sí, també el Nou Sardenya es guanya per 3-0.
El Palamós tenia un superequip, crec que a la fase regular de la Lliga va ser el campió, crec, i nosaltres segons o tercers, no ho recordo molt bé, però va ser un equip superfort, era un equip superfort, amb Vilges, etcètera, etcètera. Estàvem en bona línia i vam fer un partit molt, molt complet i els vam, amb tots els respectes, sí que els vam passar per sobre perquè ens va sortir un partit d'aquells que dius, ostres, doncs, important, no sempre hi ha coses a millorar, però va ser un partit molt, molt intens per part nostra i molt ben jugat.
Difícil. Lo que pasa que yo también tengo un recuerdo de ese partido, porque el Español viene al Nou Sardenya, un campo pequeño, con césped artificial, y puso, creo que, bastantes jugadores profesionales también, y entonces yo sé que los jugadores profesionales en ese tipo de campos no arriesgan demasiado, eso es la verdad.
A l'Espanyol ja també hi ha una mica escaldat, perquè clar, l'any passat els havien eliminat.
Era l'Espanyol de Camacho i va venir amb molts titulars. I recordo molt bé que aquell dia va fer una tormenta espectacular i bueno, van haver-hi dues tormentes, la meteorològica i a la mitja part la tormenta del Camacho cridant al vestidor amb tots els respectes, que se sentia des del bar de sota casa meva. Mirada i parlar-ho. Me'n recordo el central company era el Vázquez i sí, parlant, vinga va, que ho estem fent bé, anem bé, no ens despistem, seguim concentrats, queden X minuts i donant-se ànims constantment i dient que ja l'hem liat una altra cosa. Sí, al final, bueno, el Nou Sardenya estava, a part de la tormenta que va fer, estava ple de gent, va saltar tothom al camp, bueno, ja va ser com si ja l'haguéssim guanyat, no?
Un altre final contra el Barça, i dius, bueno, aquest any, abans maig et deia, bueno, aquest any ens matxacaran, perquè clar, si l'any passat, o sigui, els hi vam treure els colors, un clar. Segon any ja no els hi traurem els colors. Al minut 1 jugaven Hesp, Reisiger, Couto, Bogarde, Roger, Amor, Òscar, Giovanni, Mario, Pizzi i Jofre. I després van sortir el Sergi, el Xavi, que era molt jove, clar, però bueno, que jugava a Anderson, y al de la Peña.
Lo único que sé es que cuando vi la alineación digo, chavales, haced lo que podáis.
Cuando vam entrar al vestuari, ¿no? Y vam fer la xerrada abans del partit i tal. El Tintín diu, vinga, va, anem a parlar del partit i anem a preparar. I quan va començar a dir l'inici contrari del Barça, va dir, bueno, mira, sabeu que sortim, juguem, ens ho passem bé i a veure què passa, saps?
Però bueno, ja una vez allí en el campo, pues eso, tampoco me dio tiempo porque empatamos rápido y me imagino que tampoco me dio tiempo a decir, buf, nos van a meter 6.
Fernando fa una gran jugada des d'allà a la cantonadeta de l'àrea, xuta un xut creuat i 1-1.
Encara que vulguis gaudir molt, no pots perquè estàs supertensionat i superconcentrat i, bueno, quan acaba i fas les coses bé, sí que dius, ostres, sí que hem gaudit, no? Però, clar, quan veiem l'alineació, diem, ostres, aquí... Jolín, estàs jugant contra un Barça i penses que en qualsevol moment poden tenir aquells 10-15 minuts de Sirocco que tenen i complicar-te el partit, però el que hem d'evitar és que el tinguessin i, bueno, més o menys ho vam anar aconseguint. El comentari era, bueno, jo els deia molt i el Tintín també, de dir, bueno, hem arribat fins aquí, el que tu has dit ara mateix, no? Són penals sabem tirar tots i sobretot, estàndards de penals, que es diu molt, a tots els que xutàvem, reiterar molt de que anés entre els tres per la pilota. Fins que tens vida i esperança. El que passa que Fernando i Lluís eren els nostres especialistes. I el Lluís falla, que si marcava crec que ja eren campions. I llavors, després l'Endrino va marcar, que era 1-1, fins que fallessin. Ells van fallar el primer i Endrino va marcar.
Jo volia tirar el penal com fos. I el Quindim deia, però què dius tu? Si no tires mai un penal, no? Entonces, si la tienes sin penals, no vas a tirar. Com va fallar el Luis, i em dice que vull tirar, i va, va, vinga, endavant, saps? Sí, el que va, com van fallar ells, va fer la treta de venir, tocar la pilota, mirar-me, saps? I en aquell, i tu imagina't que en aquell moment no hi tens mai un penal, no? I més definitiu, em va sortir de l'ànima i dir, bueno, però no el vols, per la dreta o per l'esquerra, saps? Em va mirar amb una cara de circumstàncies, jo també puc dir que estava molt nerviós, no? Em va sortir de l'ànima, i mira, vas tenir la sort de ser a l'esquerra, saps? Vas fer el gol i molt contents.
No, res, el que deia abans, l'entrenador deia, ja us he dit jo que marcaria, tranquils, que marcaré, ja, ja, tranquils. Em recordo que vam anar a sopar tots i tota l'estona estava dient el mateix a l'entrenador. Jo us vaig dir que marcaria, ho veieu,
Una generació, que és la meva, d'això de 35, 35-50 anys, i això és el més gran que hem vist, això, l'ascens de Pinoso i les Copes Catalunya contra el Barça.
Yo de pequeño iba a l'Europa, cada domingo por la mañana, pero luego yo no jugué en Europa, jugué en el Martinenc. Yo cuando me retiro de profesional, me vinieron a buscar, me vino a buscar en paz descanse de Bartolí, y me dijo que tenía que echarles una mano, que estaban en segunda B, que era el equipo de mi barrio, porque yo he vivido siempre en Gracia. Y se bajó de categoría y entonces fue cuando yo cogí el proyecto en el Campo Nuevo ya. Y es cuando, volviendo al principio, es cuando yo cambio toda la plantilla prácticamente de segunda B y hago una plantilla nueva. Y a partir de ahí, pues bueno, oye, pues con lo que te he explicado, pues bueno, pues pone algo claro en mi vida.
Per mi, doncs, va ser l'últim partit oficial que vaig jugar. Jo em vaig retirar llavors, amb 36 anys, o bueno, estava a punt de fer-los, o els feia. Vaig poder-ho dir a TV3, que feia la retransmissió. Li havia dit al Tintín que ho diria. I sí, vaig poder dir-ho i bueno, doncs em va sortir un comiat i molta alegria.
Pensa que era la segona vegada que jugava contra el Barça, en una final, saps? Contra Catalunya, important. Pensa que es va jugar, que es deia que jugàvem a camp contrari, perquè jugàvem al mini perquè pogués anar més gent. I encara hi ha gent que aquest penal, aquests penals, estan molt a la xarxa, saps? I encara m'ho posen.
I un dia més acabem amb l'agenda, coneixem les propostes culturals programades per aquest dilluns, dia 27 de gener. Anem a Tarragona, avui a la Biblioteca Pública, a les 6 de la tarda. Hi ha l'activitat de fer figuretes per celebrar l'any nou xinès. L'any nou xinès és la festivitat més important i tradicional del calendari xinès i el seu inici varia cada any perquè es regeix pels cicles lunars. L'arribada de la segona lluna nova després del solstici d'hivern dona pas a l'any nou, que en general es mou entre el 21 de gener i el 21 de febrer. La seva celebració s'estén a altres pobles influïts per la seva cultura com coreans, japonesos o vietnamites. Avui a les 6 de la tarda, a la sala infantil de la Biblioteca de Tarragona es farà un taller en el que s'aprendrà el mètode xinès per decorar el mantó. Pa xinès al vapor en formes especials com peixos, ocells o dragons, a càrrec de l'aula de xinès a Tarragona. Una activitat per famílies amb infants a partir dels 6 anys. I també a Tarragona, avui a les 7 de la tarda, Caixa Fòrum, i a la conferència L'amor etern, les equacions de l'amor de debò. Una xerrada que aborda les qüestions de l'amor etern des de les vessants de la ciència a càrrec de José Manuel Reyes. El funcionament d'un projecte d'amor a llarg termini té els seus propis mecanismes psicològics i es pot entendre com un problema d'enginyeria sentimental. S'hi explicaran els elements bàsics d'aquesta teoria i com la ciència suggereix una fórmula per l'èxit de l'amor durador. Una conferència, doncs, avui a les 7 a Caixa Fòrum Tarragona. A Reus, al Centre de Lectura, avui a 8:15 es fa la recepció anual d'entitats. Com cada any, el Centre de Lectura obre les portes a les entitats de Reus per compartir experiències i conversar sobre l'estat actual del món associatiu, amb la col·laboració de les escoles de dansa, de música i del teatre del centre. A Cambrils hi ha tertúlia, avui del Club de Lectura d'Adults, a la Biblioteca Josep Salceda i Castells, a les 7 de la tarda. Tertúlia del Club de Lectura Adult amb l'obra La transparència del tiempo, de Leonardo Padura, a càrrec d'Isabel Castro, una aventura del detectiu Mario Conde a l'Havana. Es fa, doncs, tertúlia sobre aquesta lectura avui al Club de Lectura d'Adults, a la Biblioteca Josep Salceda i Castells de Cambrils. Si repassem exposicions, destaquem la que trobem a l'Espai Nautilus, al carrer Reding número 9 de Tarragona, una exposició que porta per títol El lenguaje del vestido tribal, de Jesús Arjona Muñoz. La podem visitar en horari de dilluns a dissabte, de 10 a 1 del matí i també de 5 a 8 de la tarda.
Amb l'agenda cultural hem arribat al final del nostre programa d'avui. Us han parlat Noelia Silvero i Jordi Martínez. Recordeu que a la una arriba l'informatiu amb tota la informació local i comarcal. Gràcies per la vostra atenció i que passeu una molt bona tarda.